Són les 11, el 5 de juny. Li queda una hora i el Catalunya Nit també. Seguim en directe al Catalunya Nit. Aquesta última hora que ens queda també tindrà un to de Cure, una atmosfera molt de Cure. I encara més amb sorpreses. Per exemple, escoltarem una banda tribut de The Cure que realment, si no t'ho diuen, jo diria que més d'un es pensaria que els està escoltant a ells. També passarem, evidentment, pel Primavera Sound, perquè The Cure està tocant ara mateix en directe, o està seguint el Marc Ruiz, i ens ho explicarà, però és que entre els espectadors hi ha com a mínim una persona que sabem que va compartir una ampolla de vi, un parell d'horetes, amb el cantant, amb Robert Smith. El saludarem. Però potser més emocionada que tots aquests hi ha la Paula Jornet, o Pafla, potser hem de dir, potser la coneixeu pel seu paper d'actriu, per exemple, a la Riera, però és que també és cantant, també toca, i avui ha actuat al Primavera Sound, ha estat de les primeres, i just després d'acabar el concert hem parlat amb ella, ho podreu sentir. Com sempre, tenim aquí a primera fila un oient misteriós. Encara no s'ha pronunciat, no podrà parlar fins a 12:15 de la nit. No sabem si li agrada The Cure, ja ens ho dirà. Si no, avui li hem fet passar una mala estona, però jo veig que fa prou bona cara, o sigui que ho està portant bé. Em diuen que és una persona que te la podries trobar parlant sola pels parcs i, sí, per les places de llocs, perquè memoritza textos teatrals. Ja podrem dir qui tindrà l'última paraula. És l'actor Carles Martínez. Doncs va, som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Bé, Marc Güell, bona nit també.
Bona nit.
Sempre diem allò, i ara les veus que han marcat el dia amb el segell Marc Güell, el tenim aquí, ho prepara ell, mentre fem el programa, que això té molt mèrit, perquè és anar dient, mira, aquí hi ha una declaració interessant, una frase, algunes les pots tenir ja previstes abans.
I tant.
Sempre et posem la mateixa sintonia, tu estàs molt acostumat a això. Bé, avui t'havíem de posar alguna cosa de The Cure, però The Cure és tot molt parlat, és a dir, i tu necessitaves alguna cosa sense...
Algo tranquil.
Algo tranquil,
o
no ho he acabat.
O instrumental.
Algo instrumental necessitàvem, perquè si no, clar, hi ha de declaracions allà es trepitgen una mica. A veure si t'agrada aquesta, eh?
A veure.
Només la podrem posar avui. Només la podrem posar avui, però ja em diràs si t'agrada. O sigui, això ara seran les veus que han marcat el 5 de juny amb el segell Marc Güell i segell també una mica de Cure. Això es diu Another Journey by Train.
Organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres.
Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
Olvidarse de alguien que está aquí en prisión es muy fácil. Nadie se acuerda de nosotras, ¿no? En verdad, en la sociedad. Y formamos parte de una pequeña sociedad que también, bueno, somos personitas y movemos un poco el mundo desde aquí abajo, como podemos.
Las vaig abraçar i em va posar a plorar i tot, perquè això és una cosa...
Una experiència religiosa.
Ha arribat una alarma d'incendi al voltant de les 3 de la tarda. Un incendi que ha afectat doncs una nau d'uns 20.000 metres quadrats. La causa la desconeixem. Hi haurà una investigació a posteriori i ja s'ha terminat.
Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
Estem sempre a l'aguait d'aquelles fosses que puguin tenir més possibilitats d'èxit. Aquells que tenim la ubicació, informació històrica, de quants cossos podrien haver-hi, i si a sobre tenim familiars associats, ja és fantàstic.
Moltes vegades són nois de 17 i 18 anys, molt joves, que els hi va tocar anar a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per a part ucraïnesa perquè ha pogut tirar l'avenç de les nostres forces armades.
Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
Bàsicament el que estem reclamant és que s'aprovi, bueno, una actualització del mapa de lectura pública i que s'acordi un conveni marc perquè llavors totes les bibliotecàries, tot el personal de biblioteques, doncs, tingui un marc legal on acollir-se, ja que som un sector.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Com ho has vist, això, Marc?
Jo crec que ha funcionat, eh? Més accelerada.
Una miqueta més accelerada.
Escolta, funciona.
Ho poséssim dues o tres vegades i...
Ja ens hi acostumaríem.
Ostres, i ràpid.
Segur.
No ho podrem fer. En tenim una de molt bonica, eh? Però vaja, avui li estem donant aquí un aire de Cure a tot el que podem. És una banda que ens agrada, però més enllà dels nostres gustos personals, és una banda que ha influït a molts altres músics, a molts altres grups, però també a molta gent, per la manera de fer del cantant, per la personalitat que té. Avui hem passat nosaltres també pel Primavera Sound aquesta tarda i hores abans que comencés el concert ja detectaves quin eren els seus fans. Bé, n'hem trobat dues persones del Club de Fans a Espanya de The Cure. Ells dos són de València i el Club de Fans té més de 30.000 seguidors. Això és el que ens deien a primera hora de la tarda. Quedaven moltes hores encara per The Cure. Entrada del Primavera Sound, tinc aquí dues persones que podria endevinar sense haver-los de preguntar quin concert van, però per si de cas, The Cure, no?
No, Massive. No, home, The Cure. Claro. Fan total de The Cure. Des del 85, eh? Des del 85.
Digueu-me com us dieu?
Sergi.
Roberto.
I sou membres del club de fans de The Cure.
Hispacure. Club de fans de Hispacure, que és el club de fans d'aquí d'Espanya i d'Hispanoamèrica.
¿Hace cuánto que no veis un concierto de The Cure?
Poco, ¿no? ¿Del 2016 se fue?
No, 2022.
2022, es 2022 estuvimos... Yo por lo menos estuve en Barcelona, en Madrid y en Toulouse. Hicimos 3 conciertos.
En el momento que estamos hablando, ahora mateix faltan encara unas cuantas horas. Y os veig ya com nerviosos.
Estén nerviosos, pero desde aquest matí. Desde aquest matí, desde la cama. Y espérate, espérate.
¿Y nerviosos per qué?
Hostia, porque... Es que no sé cómo explicártelo. The Cure es una religión para nosotros. O sea, es algo que cuando llega el momento del concierto es... No hay otra cosa, ¿sabes? O sea, centras todo el día en The Cure. Y a medida y empieza... Tiene que empezar la primera canción. ¿Cuál será? Oh, es que es algo inexplicable. Pero bueno, bien, bien.
¿Qué tiene The Cure?
The Cure es que... Tener es la banda sonora de nuestra vida. O sea, nosotros desde el 85 que los conocemos, imagínate, ya son 41 años siguiéndolo. Han estado con nosotros siempre. Y tienen muchos registros diferentes. Tienen mucho, como ves, muchos seguidores que a algunos les gustan el pop, otros les gusta el dark, otros les gusta. Pero nos unen a todos siempre. En un concierto nos unen a un montón de gente. Y eso es lo que tiene, que nos gustan a todos.
¿Ya has arribat a conèixer personalment alguna vegada?
No. Yo no, él sí.
¿Sí? ¿Tú?
Sí. Bueno, hemos tenido la suerte desde Hispacure de tener un par de encuentros con la banda. Uno fue en 2004 en Sacobeo, que vinieron a tocar con un elenco de artistas de la leche, porque bueno, en ese momento iba a tocar David Bowie, al final tuvo un accidente, vino Lou Reed, pero aquello fue mitiquísimo. Y en 2005 en Benicassin también tuvimos un encuentro un poquito... Muchísimo, bueno, un poquito más relajado que el anterior, porque ya le llevamos una botella de vino y estuvimos charlando pues sobre 2 horas en el camerino con ellos y con la banda y muy bien, la verdad que un recuerdo inolvidable, una cosa absolutamente alucinante poder compartir con Robert una botella de vino. Al final es una persona, un ser humano como otro cualquiera, con su naturalidad, con sus historias, con sus tics del fútbol que le gustaba... En fin, muy agradable, muy educado y muy bien.
Es difícil llegar, pero una vez llegas, yo lo digo por la gente, es genial, es un tío espectacular, según nos han dicho, muy, muy, muy amigo de ti, si vas a hablar con él.
Una de las cosas que té molt clarament The Cure és que avui és fàcil endevinar qui va al seu concert perquè veig gent amb els mateixos cabells pentinats, el maquillatge, el color negre... La figura aquesta de Robert Smith, diguem, com a icona, què us sembla?
Bueno, a todos nos encantó. Nosotros en los 80 todos íbamos como él. Ahora ya con tantos años uno tiene menos pelo, pero íbamos como él, seguíamos siempre su estética, una estética más oscura, más dark. También se asocia a la música de ellos desde el principio.
La cançó que t'agradaria que toquessin avui?
Hostia, This is a lie. Mira, además, mira, la tengo hasta tatuada.
Ostres, el títol, porta el títol tatuat, és veritat, es treu la camisa aquí, i sí. Oh, el títol, no només porta tatuat el This is a Lie, el títol de la cançó, sinó Robert Smith al costat. Podem fer-hi una foto, la pugem a la web. Amb quina antelació anireu cap allà?
Una horeta i mitja, tampoc. Abans sí que 4 o 5, ara ja no. Unes birretes abans, sempre cau.
Que ho gaudiu molt.
Gràcies, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Doncs imagineu-vos ara aquestes dues persones on deuen estar enmig de la massa, a prop de l'escenari, i escoltant això, perquè aquest sí que és so en directe del concert ara mateix de The Cure, al Primavera Sound. Arribem a 11:45 de la nit. En quin bon moment hem agafat el concert, però és que possiblement passéssim per on passéssim, haguéssim dit que era un bon moment. I seguint-ho allà mateix, Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit, Manel. És que l'has clavat, és el que deies, eh? Has agafat un molt bon moment i una molt bona cançó per enllaçar amb aquest concert. Mira, després d'una petita estona amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits dels milers de fans que omplen la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc Sons of a Lost World. Sona perfecte, té una introducció, aquesta cançó llarga, que crea un estat d'ànim, un paisatge desolat on després de transitar-hi una bona estona trobes Robert Smith cantant sobre el final. Però és que hem vingut a reviure un ritual, com ja vam fer el 2012, al Primavera Sound, on qui ens guia és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats pels nostres propis dimonis, però també d'aquelles cançons més alegres que puguis recordar, com Friday I'm in Love, per exemple, o Just Like Heaven, o com Pictures of You del Disintegration, que ha estat la segona cançó del concert, o fins i tot High del disc Wish, que ha sonat tot just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure fa pensar en la portada del single Boys Don't Cry. I la posada en escena, de fet, és absolutament austera. Només hi ha aquesta pantalla al fons. I a banda d'això, no hi ha res més, perquè no cal. Perquè aquí hem vingut per aquesta música.
Una cançó d'aquella rodona, un èxit...
Recordem que és el concert que s'està retransmetent també per ICAT. Aquí tenim el nostre company dels Independents. Marc, avui entenc que aquí la gent està gaudint de valent i s'ho mereixen perquè la jornada d'ahir no va anar tan bé. Ja ho vam explicar també amb tu en directe, tanta pluja i vent. Al final s'ha decidit que es retornarà els diners a les persones que hi eren aquí, que tenien entrada sí. Només d'un dia, entenc, eh?
Això explicaran dilluns la manera de fer-ho, el procediment, però sí, en principi, segons han dit en un comunicat oficial aquest matí, comunicat oficial que d'altra banda podrien haver explicat ahir, però al final s'han decidit per fer-ho aquest matí, doncs han dit que tornaran els diners a tothom que hagués comprat una entrada de dia, no abonament, sinó una entrada de dia, només pel dia d'avui, perquè clar, es van haver de cancel·lar els cas de cartell que tocaven precisament aquí davant, a l'esplanada. I al llarg de la tarda hi ha hagut alguns petits problemes de so en aquest escenari que feien patir força per com sonaria aquest concert de The Cure. Però, sincerament, està sonant perfecte.
Tu estàs al cel, tu. Mira, Just Like Heaven. Anem cantant, Marc, que acabis de gaudir el concert. Bona nit.
Sí, bona nit.
Bona nit. Ens hi quedaríem, però no podem. Haurem d'anar a la publicitat, però seguirem amb The Cure. De seguida tornem.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
55.436. 55436. Sèrie 2.
Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ara punxem un dels clàssics de The Cure en concert.
Oh,
impossible de confondre aquest tema, Pictures of You, segur que l'heu sentit mil vegades, però compte que aquí hi ha una mica de trampa, podria dir, perquè el que esteu sentint no és ben bé The Cure, és Obscure. Així sonen, de semblants a The Cure, i si els veieu actuant, també són molt, molt, molt semblants. Li han agafat molt l'aire a la banda, però són una d'aquestes bandes de tribut. I tinc la sort de tenir aquí el Carles Lalín, que és baixista. Benvingut al Catalunya Nit.
Molt bé, moltes gràcies.
Aquest que sones al teu baix, explica'ns la història d'Obscure. Què és Obscure? Com neix?
Doncs, bueno, Obscure neix d'una manera atípica, no? Perquè en cap moment vam tenir la idea de formar una banda per anar a tocar en lloc, no? Sinó que, bueno, un grup d'amics, fans de The Cure, vam decidir quedar en una sala d'assaig per passar els dissabtes o els diumenges. Decidíem quines cançons assajar, cadascú a casa seva, i després posar-les en comú a la sala d'assaig. I poquet a poquet ens vam anar engrescant, vam veure que allò més o menys anava sonant, ens agradava el resultat, i un dia, durant un assaig, ens van picar a la porta un senyor, no?, i ens va dir que, ostres, que allò que semblava molt a The Cure, que era molt xulo, i ens va convidar a fer un bolo a la seva sala. I d'aquesta manera, doncs, és com vam començar, no?, sense cap intenció, realment.
O sigui, quan quedeu per toquem, ja sempre eren cançons de The Cure, eh? Només de The Cure.
Exclusivament cançons de The Cure.
Quin any era això?
Bueno, això primer vaig començar amb l'Albert, i érem ell i jo. O sigui, ell programava un iPad, la bateria, els teclats, i ell cantava, tocava la guitarra, i bueno, vam veure que era divertit, i li vaig proposar a l'Albert: escolta, Albert, què et sembla si incorporem més gent, no? Segurament que n'hi ha més fans de The Cure que estarien disposats a tocar la banda. I efectivament van posar un anunci i van entrar tres músics més, tres companys, i a partir d'aquí, pues, tot va anar endavant.
L'Albert, que dius, suposo que és el Robert Smith, no? Fa de cantant.
Correcte, als inicis, no? Després l'Albert, per temes de feina, va haver de deixar a la banda, i es va incorporar l'Horacio.
Que és el que està actualment, eh?
Actualment, que ja porta 10 o 11 anys amb nosaltres, aproximadament. I realment és qui marca la diferència, no? Perquè, bueno, com a qualsevol grup, el cantant és realment qui marca tothom està pendent d'ell, i té moltíssima importància el bé que ho faci ell, no? És realment el que marca la diferència.
Que ell s'ha de dir, si després entreu, per exemple, a Instagram d'Obscure, ho podreu veure, perquè hi ha vídeos penjats, ell, els cabells i tot, té un aire molt...
Sí, físicament té un aire. Realment té un... és molt similar a l'època dels 90, al look dels 90 del Robert, i a nivell vocal té l'habilitat de que ell no ha de forçar la veu per semblar-se a Robert Smith. Li neix de forma natural. Ell també és superfan de The Cure de tota la vida, i això també és molt important, no? Crec que és una peça important dintre la banda, que tothom sigui fan, que no toqui perquè sé tocar un instrument i m'han convidat a tocar una banda, no? Que tots siguem fans de The Cure, i que d'aquesta manera tenim tot molt endins, no? Ens agrada molt.
De la mateixa manera que ell intenta ser semblant a Robert Smith, tu intentes assemblar-te a Simon Gallup, que és el baixista de...
Sí, excepte amb el pentinat, perquè això ho tinc una miqueta malament.
Sí, aquí estem fluixos de cabells, és veritat.
Correcte. Però a la resta sí, jo faig servir, de fet, faig servir el baix actual del Simon Gallup, el Schecter.
El mateix model.
Sí, és un model signature que està a la venda, que qualsevol persona el pot comprar. Que jo, quan va sortir, em vaig enamorar d'aquest baix, de color groc, molt xulo, i a més que sona superpotent, és un so molt, molt bo. I també, doncs, faig servir els mateixos efectes de so que amb els que treballa Simon,
L'Ampli, bueno, aquí ja és un altre nivell, ell porta allà...
Es poden estirar més, això segur.
Correcte, sí. Però, bueno, porta la mateixa marca Ampec i el so és, bueno, molt a prop, o sigui, s'apropa força a com sona The Cure.
I el baix és molt important, també, The Cure.
Ah, The Cure és bàsic. The Cure, a diferència d'altres bandes, el baix és molt melòdic i forma una part imprescindible de la seva identitat, no? O sigui, de fet, moltes vegades ho ha dit Robert Smith, no? Que no s'entendria The Cure sense el Simon, no? És una peça fonamental en tots els aspectes, no? No només a la manera d'interpretar, que és una miqueta l'ànima de la banda, l'escenari és el més actiu, no? El que mou més a la gent, i també ha tingut molta participació a l'hora d'elaborar cançons, no? O sigui que realment és molt important a la banda.
Ara que, per exemple, The Cure va treure disc el 2024, quan surt un disc, què feu? Us tanqueu i també a treure totes les cançons o en trieu algunes? Com aneu fent?
Sí, al final els tributs el que tenen també és que la gent espera escoltar unes cançons que són les que coneix tothom, no? Clar. Pràcticament n'hi ha un 50% del repertori que són els temes més coneguts, no? El Just Like Heaven, el Pictures of You, Voice Close to Cry, Me, Close no? to Me, sí, totes aquestes que són les més conegudes, que són A Forest, no? Que són les cançons que tothom espera, no? I després sempre n'hi ha un altre 50% de la llista de temes on, en funció una miqueta del tipus de concert on anem, no és el mateix anar a un festival que anar a un concert que organitzem nosaltres, adaptem la llista bueno, de cara a que sigui més coherent per la gent que hi assistirà, no? Que s'ho passi bé, que gaudeixi de tot el concert.
Potser en aquesta segona categoria de cançons, no tan identificables però també importants, hi ha aquesta altra, Fascination Street. Fascinats estem nosaltres també amb aquesta banda tribut. Ells us han arribat a sentir mai o saben que existiu i tot això o què?
Sí, 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 hem tingut contacte amb ells, però a través de xarxes socials, bàsicament, no? I en una època, al principi, quan ells tenien els missatges privats oberts i, a més, ara és impossible, no? Ja ho tenen tot tancat.
Clar.
I pràcticament és impossible comunicar-se. Però sí, 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 cap allà el 2012-2013 fins i tot ens han passat el Roger, que és el teclista, ens va passar les seqüències que feia servir, no?, d'on les podíem treure i quines feia servir amb algunes cançons concretes. I jo amb el Simon realment he tingut una relació força propera, no? Però a través del Messenger, no? Durant una bona temporada.
O sigui que has arribat a comunicar també.
Sí, 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 directament. Però sí que és cert que mai li vaig dir que formava part d'una banda tributa de Cure.
Ah, no ho saben?
No, jo, o sigui, n'hi ha part que sí. Per exemple, el LOL Tools Course, que va ser dels pioners que van començar amb el Robert, sí. No?
Bateria,
quan,
no?
Sí, correcte, quan va... Bueno, ha passat per diferents etapes, no? Va començar com a bateria, després va passar a les tecles i de més. Doncs quan va treure el seu llibre, el Cured...
Bueno, sí que està traduït en castellà, si no m'equivoco.
Correcte, sí, sí. Doncs vam arribar a parlar amb ell perquè ell volia venir a promocionar el llibre a Espanya. I, bueno, vam estar a punt de fer una petita gira per 4 o 5 ciutats amb ell, amb la intenció, evidentment, de promocionar el seu llibre. Finalment no va poder ser, però, bueno, vam estar directament en contacte amb ell.
S'ha de dir que no sou l'única banda que fa tributs a The Cure, fins i tot aquí n'hi ha més d'una. Uh-huh. Això és una prova també de l'admiració que hi ha per aquesta banda. A tu què et va traure de The Cure? Quins records tens al principi de dir uau?
Per mi, sobretot, les atmosferes, la foscor, no? Aquesta capacitat de transmetre
fins i tot angoixa, no? Escoltant les cançons i bueno, aquesta part fosca, sobretot, és la part que a mi em va atrapar des del minut 1.
Recordes quin és el primer tema o disc que vas escoltar d'ells?
Bueno, jo vaig començar a escoltar The Cure perquè, bueno, no tinc un germà gran, però tenia un cosí més gran que jo, el Jordi, que els escoltava, i jo li agafava el Walkman d'aquella època, me'ls posava, i me'n recordo que les primeres vegades que el costava li deia: què és això que escoltes tan raro, això no m'agrada. I, bueno, a poc a poc, ell és que, els grups que ell seguia, Depeche Mode, The Cure, YouTube, coses d'aquestes, no? I bueno, recordo que la cançó que realment em va començar a cridar l'atenció va ser a Forest, no?
A Forest, és molt bona. Sí, és un gran tema. Avui tu i jo estem aquí, no estem al Primavera Sound. Per què no has anat al concert? Són cars?
No, bueno, al final, bàsicament temes personals en primer lloc, però també he de dir que els festivals, bueno, ja he tingut l'ocasió de veure'ls al FIP l'any 2002, al 2005 al mateix FIP, al 2004 al Xacobeo, al 2018 a Hyde Park, i realment el tipus de show, el tipus de so no és el que m'agrada, no? Com quan fan una gira,
clar,
quan venen els primers concerts que vaig veure, la gira del Blood Flowers del 2000 i el primer concert que vaig veure dels Cure el 1996 del Wild Mood Swings, bueno, era una altra cosa, no? Realment em va esclatar el cap.
Clar. Ara sí que han vingut un parell de vegades al Sant Jordi a fer concerts com a The Cure, però també el Primavera Sound diria que és la segona vegada. Una cosa que m'agrada molt de The Cure i que li vaig llegir recentment en una entrevista que també ha publicat La Vanguardia, ell explicava que quan era molt jove, amb 19 anys crec que era, i si no, poc després, vull dir que estava començant amb això de la música, va anar a un concert de David Bowie que li agradava molt i que va durar només, no sé, 50 minuts o 45 minuts, i que la gent aplaudia molt i no van sortir ni a fer un bis ni res, i que ell es va dir: jo això no ho faré, si mai fem concerts, els nostres concerts seran llargs. I s'ha de dir que sí, més de 3 hores per concert.
Sí, bueno, han arribat a passar les 4 hores, a Mèxic, em sembla que van fer, crec que el 2016, no estic segur, però em sembla que van fer 4 hores i mitja de concert, una bogeria. O sigui, això, no sé, no recordo cap altra banda que hagi fet aquest tipus d'exercici, no? De 4 hores i mitja de concert, em sembla increïble. Però bueno, normalment en un concert bàsic ara de les dues hores i mitja no baixen. Jo estic fart d'anar a veure concert de molts grups i que passin de l'hora i mitja ja és un miracle avui en dia.
La influència de The Cure és molt important. Hi ha algunes bandes que t'agradin perquè tenen alguna cosa de The Cure o no? És The Cure i...
Bueno, n'hi ha moltes bandes. Realment The Cure és una influència per moltíssimes bandes, però fins i tot surten del gènere musical que és The Cure, no? És a dir, però bueno, hi ha bandes com Placebo, com Interpol, que realment no tenen un so de Cure, però tenen una admiració i de fet són una miqueta la seva inspiració de cara al món de la música, no? O sigui que bueno, n'hi ha moltíssimes bandes inspirades a Robert Smith, a The Cure.
The Cure es poden veure en comptades ocasions, ara mateix els que poden al Primavera Sound, però és difícil, evidentment, d'anar-los seguint. En canvi, Obscure ho tenim una mica més a prop. Qui us vulgui venir a veure, qui us volgués contractar, com ho hauria de fer?
Bueno, pues mira, nosaltres ara mateix tenim un concert el dia 4 de juliol a Salt, a la sala La Mirona, una sala molt mítica, molt xula, tenim moltes ganes d'anar-hi, serà la primera vegada. I, bueno, estem negociant una gira a nivell nacional, encara no està definit, no?, que tenim la proposta, però encara hem de mirar de tancar detalls. I bueno, també a través de xarxes socials pues, es posen en contacte amb nosaltres i, bueno, podem parlar sempre amb qualsevol persona que ens pugui oferir la possibilitat de tocar en algun lloc que valgui la pena, evidentment.
Obscure, que és, trobo que el nom està molt ben trobat també, perquè és aquesta obscuritat, eh? No,
diria... Un joc de paraules, sí, correcte. Sí. Sí, quan vaig pensar en el nom del grup, evidentment vaig pensar...
Amb la foscor, no? La foscor.
Correcte, sí, sí.
I que incorpora també el Cure.
Exacte.
És idea teva?
Sí.
Doncs està molt ben trobat també. Carles Lalín, baixista, mànager i fundador de la banda Obscure, moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Les 11 i 35 minuts, hem sentit molt de Cure avui. Ha arribat el moment de canviar una mica d'estil, però d'una persona tan o més emocionada que els de Cure segur avui, perquè ha tocat el Primavera Sound, és la Paula Jornet, potser la coneixeu en el seu paper d'actriu, però també té una banda, i feia temps que s'havia retirat, ara han tornat. L'aigua només podia entrar. Paula, felicitats.
Moltes gràcies.
T'ha tocat obrir el Primavera Sound.
Sí.
Quina sensació?
Ostres, doncs molt guai, perquè jo pensava que justament per obrir el Primavera Sound hi hauria poca gent, i no, no. Vull dir, ja a l'hora de les portes obertes ha entrat molta gent, i quan hem començat el concert s'ha anat omplint i ha vingut més gent de la que em pensava. Vull dir que estic molt contenta.
A part, començar, que té coses difícils, però coses bones. Buscant la banda positiva de la vida, que sempre és la que busquem, ara tu ja pots aquí relaxar-te i anar por ahí de juerga, no?
Totalment. És que t'ho anava a dir, la part bona de començar ara és que jo ara ja, exacte, hem de deixar els trastos, tota la resta, però després ja puc tornar, sí, sí.
Molt bé. Feia molt temps ara que no... No sé quant temps que no estaves dalt d'un escenari, per exemple, cantant, eh?
Doncs cantant com a Paula, com el meu projecte musical, 6 anys. Des de just després del confinament vam fer un concert aquí mateix en aquest escenari també, una cosa que es van inventar de les nits del primavera, post-Covid, i després ja està. Llavors ara feia 6 anys, sí, sí.
I què tal ha sigut la tornada?
Bé, molts nervis, perquè de cop penses que no te'n recordaràs de res, però una mica com anar amb bici, que de cop era, vale, ja ho sé fer, això, sí, sí, sí.
Per qui ens estigui escoltant i encara no et posi cara, perquè si estéssim fent l'entrevista per tele ja dirien, ah, mírala. D'entrada hem de dir que qui vulgui trobar la teva música,
sí.
Estem dient Paula, però hauria de buscar-ho com amb dues B baixes,
sí,
no?
Sí, la gent en general diu Pafla, i jo crec que m'he de sumar a dir Pafla també, perquè si no, però és Pafla, o sigui, P-A, B-baixa, L-A.
I d'on et va sortir? Perquè escrit queda molt xulo.
Sí, pronunciat després és un lío, però... doncs mira, va sortir perquè just amb els de Loop Records, la discogràfica, la segella amb què estic, doncs vam treure el primer disc una mica a cegues, sense pensar que realment això aniria a algun lloc. Esperant que sí, però no ens esperàvem cada cop... Bueno, és una d'aquestes coses que no t'hi pares a pensar, a dir, ah, mira, doncs és el meu nom, però ho escric diferent. I llavors, quan va començar a anar bé i la gent et deia coses, doncs havies de dir, ah, clar, em dic... No, Pafla, amb dues B-baixes... Bueno, una mica així, que no ens ho vam pensar prou bé, però bueno, jo estic contenta ara de tenir aquest nom.
Qui vulgui et trobarà, això segur. Ara sí, diré Paula Jornet, ara diran, ah, ostres, la de la Riera.
Exacte.
La de la Riera. Sí, sí. Això de ser actriu i cantant té punts en comú? Et serveix una cosa per fer l'altra o què?
Sí, moltíssim, moltíssim. Jo crec que, vull dir que tots aquests anys no he estat fent música, però he estat fent molt teatre, i vulguis o no, és trepitjar escenaris, i també canto a moltes de les obres que he fet. Vull dir que he estat en contacte amb tot, i en el fons és una mica pujar i cantar o explicar una història, o vull dir que no deixes d'estar davant d'un públic. I això, doncs, s'assembla molt, sí.
Clar, deu tenir avantatges també, per exemple, t'he vist tota l'estona que una càmera et anava envoltant,
sí, sí.
I pensava, ostres, t'hi has de saber posar davant d'una càmera també, això una actriu ho té més fàcil, no?
Sí, bueno, això ha sigut una prova d'avui. Això, clar, fa 6 anys no estava tan de moda, ni podíem portar pantalles ni tal, ara ja sí. Però sí, sí, és veritat, no havia pensat que això ajuda.
Molt bé, has tocat alguns temes nous.
Sí.
Quan tindrem nou disc?
A l'octubre, a mitjans d'octubre tindrem nou disc. Anunciarem la data més endavant, però sí, queda una mica encara. El que sí que puc dir és que el juliol traurem una cançó i segurament abans de l'octubre en sortirà una altra.
Ara ja n'hi ha algunes disponibles del nou disc. Vam escoltar el single fa pocs dies, que també l'has tocat avui. De què t'agrada parlar o com et planteges tu la composició de temes musicals? Ja sentim que combines català, castellà i anglès.
Sí, doncs... Mira, a mi he estat tots aquests anys que no he tocat, en gran part era perquè no sabia què escriure ni com escriure ni què dir del que ja havia dit, no? Llavors, no, ara mateix és com, buah, no sé com escric. No, sí, m'agrada molt estar a l'ordinador i ja produir, ja començant amb bases o amb els teclats o amb el que sigui. Però algunes cançons sí que continuen naixent doncs, de la guitarra i el piano com ho feia abans. Però bé, aquest disc nou sí que està molt pensat. Vull dir que no són coses que m'hagin sortit tan viscerals, sinó que he pensat molt que tingui un recorregut i que parli de temes concrets. I bé, sí.
Quan tu surts dalt d'un escenari, per exemple, el 2025, ho has fet moltes vegades al Teatre Lliure, no?
Sí.
Una cosa és actuar i l'altra és cantar. No sé si la sensació que hi ha a l'hora de fer un concert, de cantar música davant d'una gent que s'està movent i tal, si et produeix una mena de sensacions o no sé, d'energia, que si és diferent de la sortir i actuar, que no sé si has d'estar més pendent de què em diu l'altre, què diré jo...
Sí, sí, és diferent. Jo em sento molt més despullada i més... sí, com més jo a l'escenari cantant, perquè no puc amagar darrere d'un personatge o d'un... que una mica és un personatge sempre que estem a dalt d'un escenari, però interpretant o fent teatre, sí, has d'estar més, potser més concentrada, sí.
Hi ha alguna cosa que gaudeixis més que l'altra o què?
Hosti, és que m'ho passo bé fent les dues coses i en això sí que crec que són bastant diferents. Un procés del teatral és molt intens i són moltes hores d'assaig i amb la música potser t'hi estàs moltes hores a l'estudi, però a l'hora de muntar un vol en directe quedes dos dies o tres i els músics fan, ah, vale, sí, perfecte, ja ho tinc. I dius, ja, jo assajaria dos mesos com fem en el teatre, no? Però sí, sí, sí.
Amb què diries que és més difícil obrir-te a camí?
Hosti, bona pregunta.
Les dues fumudes, ja m'ho imagino.
Les dues són molt difícils. És veritat que ara amb internet és una mica més fàcil potser obrir-te món en el camí musical. Més fàcil, entre cometes, perquè és tanta l'oferta que hi ha. Sí, però sí que és veritat que estàs més disponible que la gent et conegui només estant tu amb el teu ordinador, amb una guitarra a casa i penjant-te un vídeo, no? Potser musical, sí.
Molt bé. Avui pots dir que ha sigut talonera, per exemple, de bandes com The Cure.
Bueno, ja ho tindríem, ja està. Plego.
No està malament, no?
No està gens malament, no.
Avui, ara què faràs? Aniràs a veure alguna cosa o què?
Sí, sí, m'agradaria. The Cure els vull anar a veure. I si aguanto, perquè clar, això és treballar i aguantar després fins tard és complicat, però si aguanto fins tard també hi ha una noia que es diu Jade d'Anglaterra que m'agrada molt, però The Cure és bastant el grup que m'agradaria veure.
Molt bé, els divendres aquí al Catalunya Nit conversem amb gent del món de la cultura, avui és amb Paula Jornet. Si haguessis de dir alguna notícia que hagi passat aquesta setmana i que creïs que és important o que t'hagi cridat l'atenció, quina diries?
Doncs sé que se'n parla molt, però la vaga que estan fent tots els mestres és molt important. També la meva mare és mestra, bueno, és professora d'institut, no? Vull dir que em toca de prop, però sí, crec que és molt necessari que hi hagin uns canvis molt bèsties. És veritat que hi ha molta gent que diu, no, els canvis no poden ser només aquests que demanen, han de ser coses més estructurals, però per alguna cosa s'ha de començar, i només posant l'atenció i sabent que hi ha aquests problemes a l'educació i que no són que vulguin més diners, que no és això només, o sigui, això també és important, vull dir que segur que n'heu parlat molt a Catalunya Ràdio, però et diria aquesta notícia un altre cop, sí.
Les notícies són les que són i de vegades es van repetint, però per alguna cosa deu ser també. I escolta, un pla pel cap de setmana.
Un pla pel cap de setmana. Mira, ahir just vaig anar a veure al Teatre Nacional Peeping Tom, que em sembla que estan exaurides les entrades, però jo alguna vegada he fet això d'apuntar-me a la llista d'espera i sempre hi ha algú que no pot venir, que és molt gran la sala gran del Nacional. Llavors, jo recomano molt. És dansa, és una companyia belga increïble que cada vegada que ve aquí s'exaureix tot perquè és impactant. I Chronicles, em sembla que es diu l'espectacle.
Tothom en parla molt bé, de Peeping Tom i d'aquest espectacle en concret. Ja per acabar, qui vulgui buscar el teu disc, Paula, B-B-B, Paf, Pafla, en podem dir. Escrit és molt bonic, sona també bé, però ja ho aniré perfeccionant. El disc com es dirà o com el podran trobar?
Es dirà Together Apart, que és com la segona frase del primer single que vam treure, que fa referència doncs, a les xarxes, potser d'estem junts però separats.
Moltíssimes gràcies i molta sort i felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Tres quarts de 12 en punt, d'aquí un quart d'hora s'acabaran moltes coses. S'acabarà el dia, s'acabarà la setmana laborable, s'acabarà el Catalunya Nit, però ho acabarem bé, hem d'aprofitar fins l'últim segon. El nostre oient misteriós d'avui estudia textos teatrals als parcs i diu que xerra sol. Explica que mai estudia davant del mirall perquè el mirall és més traïdor i fa que et jutgis i et manipulis. Quan era jove, abans de sortir a escena, feia 20 voltes a l'escenari, flexions i altres exercicis per tenir el cos calent i entrar amb força. Diu que a vegades no li sortia ni una paraula de tanta hiperventilació. Des que va debutar el 1998, ha participat en prop de 150 espectacles, a banda dels projectes al cinema i a la televisió. El nostre oient misteriós d'avui és l'actor Carles Martínez. Bona nit.
Bona nit.
No sé si t'agrada The Cure, però si no, avui t'ho hem fet passar malament. Però vaja, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
He après una cosa, o en tot cas reaprendre-la. M'ha quedat una cosa... M'agradaria pensar que hi ha una cosa molt clara, que és que no es pot perdre mai el tempo i el ritme, i vosaltres sou uns mestres amb això. I la cadència és magnífic. Podríem passar 4 hores i aquí no baixa mai el ritme. I la prosòdia, l'estil particular que teniu de donar les notícies, que això no hauríem de... Jo com dedico també una feina sí. pública, no hauríem de perdre mai el... No hauríem d'estar mai baixos de to.
Clar.
Hauríem de és molt maco cantar les notícies, com feu.
Ah, veus que bé, sí, sí.
És molt maco. He tingut una sensació de concert. Estaves tu, després entrava algú, donava els esports com un oratori, entra una altra veu, és magnífic.
Sí, aquí hi ha una sinfonia, de...
Sí, sí, sí. Hi ha un ritual meravellós. Sí.
Ah, que bé, doncs mira, això m'agrada perquè és veritat que hi ha d'haver un equilibri entre no explicar-ho massa ràpid, tampoc fer-ho massa lent, que no quedi avorrit però que no sé què, vull dir que té la seva cosa i de vegades l'encertem més que d'altres, però bé, estem contents que ens hagis acompanyat. L'última obra on t'hem vist a l'escenari és El Barquer.
És El Barquer.
Que això ha sigut meravellós.
Això ha sigut una experiència molt maca.
Dirigida per Julio Manrique i amb molta gent de l'escenari, eh?
I tant que sí. Ha sigut una obra amb molta gent. Porto uns quants dies fent obres així de molta gent. Aquesta és especialment emotiva. Per l'equip que hi havia, bàsicament, les tones de talent que hi havia allà.
Clar. Amb
companys i la història.
Clar.
Una història, una tragèdia de l'Ulster.
Sí, sí, tothom n'ha parlat molt bé també, vam tenir aquí el Julio Manrique part dels actors, però això contrasta una mica amb L'Adversari, on era un tet-a-tet això pràcticament, eh? Eren de passar de tu i un altre actor només, no? A tot aquest grup.
Sí, 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 L'Adversari, sí, L'Adversari era...
Que era el Pere Arquilloé, no?
Sí, 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 també érem dos, però també ella tenia també una forma d'oratori on ell feia totes les veus, tots els fantasmes i tots els narradors possibles, i després n'hi havia un allà que anava patint tota aquella sinfonia.
Ara deia 150 representacions, quan mires enrere, déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do. Si ens remuntem, clar, ens remuntem a l'any 88.
Com hi entres tu al món del teatre?
Doncs mira, jo vaig estudiar, jo no em vaig moure de Terrassa, jo vaig estudiar a Terrassa als 3 anys, hi ha més bons aires. Sí. Em vaig quedar allà i hi havia l'acostum una mica de fer primer allà i repetir primer aquí a Barcelona. Però jo em vaig quedar allà i a l'acabar d'allà, doncs mira, a fer la calle, com es diu vulgarment. No,
feies realment... teatre al carrer? Sí?
No. Ah. Quan dic a fer la calle, la frase feta aquella de picar portes.
Ah, d'anar buscant...
De sobte, sí. Doncs feies una cosa amb uns companys, sí. O una cosa en solitari, i després et veu gent i algun dia doncs et contracten per fer alguna cosa i anar una miqueta donant-te a conèixer mica en mica i intentar treballar fort i amb ganes.
Ja has tingut èpoques d'estar parat o no?
A veure, jo gairebé no he estat parat. Només hi va haver un any, l'any 93, que vaig passar uns mesos no gaire bons, perquè em vaig trobar com esgotat de la dinàmica que portava des de feia anys, que era des de Terrassa i des d'allà, venir a fer coses aquí a Barcelona, i de sobte em vaig trobar com trencant amb un món, en certa manera, allò de dir, bueno, potser hauríem d'anar a donar-nos a conèixer una mica més a Barcelona. I en aquesta transició d'aquesta època, és allò de que dius, bueno, ara de moment, quan deixes una inèrcia, costa una miqueta més, però de seguida doncs em vaig intentar donar a conèixer. Mira.
I no és fàcil anar al vostre món, eh?
No, perquè les coses... Ara, quan miro enrere i penso, dic, realment, com va ser tot plegat? Bueno, sempre el més important és que un dia que fas una cosa en una sala hi hagi algú que et vegi i que li agradi el que fas i et pugui donar una altra oportunitat. Quan pots enganxar aquesta dinàmica, llavors és fantàstic. Quan la tens, aquesta sort? No se sap. Però la sort te l'has de buscar. Sí, has d'estar treballant sempre. Si no et donen feina, te la muntes.
Clar. Diu, i algú que li agradi, doncs sí, la seva feina agrada, tant que el 2025 reps el Premi Butaca a millor actor secundari, si no m'equivoco.
Sí.
Per l'obra L'herència.
L'herència.
Que ara torna.
Ara torna. Ara, a la tardor aquesta, al novembre, tornem a reposar-ho i molt content per aquesta obra. Això és una verdadera meravella. Això també és una gran superproducció, també.
Sí, fes-nos la sinopsi de L'herència.
Bé, L'herència, bàsicament L'herència és la història d'un col·lectiu gay. Bàsicament el col·lectiu gay, després de tota la... A veure, L'herència és una gran sinfonia que és d'autora, en certa manera, en perspectiva del temps, d'aquella meravella que va ser Àngels Amèrica. Allà estaven en ple huracà, en ple horror, i aquí és com una mena de postguerra, on hi ha passat tot allò, on venen noves amenaces, perquè guanya un president dels Estats Units per primera vegada, està feta fa uns quants anys, i hi ha una amenaça realment, no? Però realment apareixen allà una sèrie de personatges grans que van sobreviure a aquelles èpoques, que donen uns consells a les joves generacions perquè ho puguin viure amb una mica més de dignitat, no? Vull dir que, és, en certa manera, té
molt actual, això. El que ens falta és aquesta gent que ens doni els consells, potser.
Sí, potser estem una miqueta orfes.
Sí.
Realment...
De referents clars, sí. de dir per aquí no anem bé o això s'hauria de fer una altra manera. No, ara, per exemple...
No és per fer spoiler, perquè no, però sí que és veritat que hi ha un personatge que ve de l'altre món a donar consell. Una miqueta això... com el Cabello es vivir del Frank Capra, ve un àngel.
Clar.
És una obra que funciona en un prisma real, però després també en un prisma oníric. Per això és molt gran, és molt grossa, és molt bona.
Clar. I una obra que ja has fet i que després torna, com és aquesta,
sí.
T'obliga a quan tornes a entrar en el personatge allò, motivar-te de nou, o és una feina que ja tens feta, com ho treballes?
A veure, això ha quedat en la memòria, això ha quedat en el cos, i realment, quan tu saps que aquella obra l'has de tornar a fer, en el CD-ROM d'aquí li dius que no borri res.
Sí? O sigui, recuperes, sí, pots recuperar-ho.
És terrible. Pots passar 5 anys sense fer una obra, però has donat un ordre al cervell de que allò no es pot esborrar. I, per tant, allò queda... a la que tu mires una miqueta ja comença a venir una altra vegada, perquè per allà ja hi has passat.
O sigui, si fos, com deies ara, 5 anys, fins i tot 5 anys després, alguna cosa hi hauria...
Hi ha una alerta que tu poses. O sigui, tu estàs donant un ordre al teu cervell perquè allò no ho esborri. Ara, el dia que saps que allò no es farà més o que sóc incapaç de recordar ni una frase. No, perquè el cap està ocupat amb el que està fent.
Clar.
Sí, sí.
Portes 30 anys d'ofici, per tant, o no, ja no sé comptar, però...
Des del 88.
Més o menys, posem-hi... 40 serien, 40.
38, enguany 38 anys.
Sí, pràcticament sí. 40. Sí. El teatre és una cosa que canvia molt o que canvia molt poquet al llarg del temps? Ho dic perquè hi ha altres professions que si miressin com eren fa 40 anys podrien semblar molt diferents o que canvien molt. No sé si el teatre canvia molt.
Home, la manera de fer teatre... Què et refereixes, la manera de fer teatre?
Sí.
Sí, la manera de fer teatre sí. Ha canviat. Jo tinc la sensació de que... amb 50 anys aquí, jo encara no m'hi dedicava, no? Però des del que diuen el grec 76, aquí va haver una verdadera revolució i el teatre ha tingut una evolució, aquí, concretament aquí a Catalunya, molt poderosa, molt bona. Hem tingut mestres molt bons per aprendre.
I està en un bon moment, potser. Les sales sí, es veuen plenes, sí, les xifres
sí,
són bones.
Sí, perquè el teatre és molt important a Catalunya. És una cosa molt pròpia d'aquí, és... molt important.
Mm-hmm. Ets sobretot home de teatre, però també has fet sèries de televisió, per exemple.
Sí, sí, sí. I alguna pel·lícula, sí, sí.
I ara La Sagrada Família. La Sagrada Família està més de moda que mai,
sí.
Perquè tu vas fer la sèrie, però ara tothom parla de La Sagrada Família perquè ve un senyor que és el papa. Que
ve el papa, sí, sí. Sí, sí, sí.
No tens pas invitacions especials per haver fet
no
una
sèrie... No he rebut invitació del Vaticà per anar a la
Sagrada. Cap ni una, no?
No.
Vaja, t'agrada això de fer tele o no?
Sí, sí que m'agrada.
Ho gaudeixes.
I fer cinema. O sigui, jo penso que quan tens un compromís amb una cosa, jo penso que es poden fer coses de molta qualitat. Vull dir que són medis diferents.
Clar.
Són medis diferents i ben fets poden tenir el seu gran art igual, en aquest sentit. No...
El cinema, Lluís Companys.
Sí, sí, sí. Va ser una experiència molt, molt maca per mi. Molt maca, perquè bueno, és encarnar un heroi nacional d'aquest calibre, a més, va ser tot un honor. Jo vaig disfrutar moltíssim.
Clar.
Perquè, a més, també l'havia fet en teatre, jo. Jo és que havia fet uns monòlegs on un dels monòlegs era encarnant el president Companys. I, de sobte, em vaig trobar amb aquesta situació d'aquest personatge que et va perseguint en la vida. Sí, sí.
Interessant. Ara la següent parada és l'herència, eh?
La següent parada és l'herència aquí i després ens en anem a Madrid, la fem en castellà també.
Molt bé.
Però de cara a principis de l'any que ve.
Molt bé. Sí, sí. Per tant, de moment, l'herència al novembre, eh, diem?
Començarem els assajos una miqueta abans, però al novembre, a mig novembre tornem amb l'herència.
Perfecte. Doncs aquesta que sonarà a continuació és l'última cançó que escoltarem avui.
Oients, gràcies per estar una nit més aquí amb nosaltres.
Un moment, que encara ja se m'avançava, és que li diem, t'hauràs d'acomiadar, però ara ho farem, encara et donaré temps. Però ja anava disparat, aquí. Bé.
Sonaria una música.
Sí, i sona, ja. Bé, ha sigut una mica d'assaig, és escalfar la veu, allò que dèiem, que dius que feies exercici i tot, de moment hem escalfat la veu. Sí, The Cure en té moltes de fosques, però alguna de més brillant com aquest Friday I'm in Love. És divendres i estic enamorat. Les dues coses són veritat. I amb molt d'amor fem sempre també el Catalunya Nit. Tornarà el dilluns a les 10 amb l'ajuda d'una persona que ens ha acompanyat durant moltes setmanes, durant molts mesos, i que avui acaba. És el Marc Presseguer, el nostre estudiant en pràctiques, que li agraïm molt la feinada que ha fet tots aquests dies. L'altre Marc, el Marc Güell, ja l'heu sentit avui també, l'Eli Espuny, el Luis Ángel Alonso, la Lídia Oriols i tota la redacció dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns a les 10, torna el Catalunya Nit. I quan arribem, sí, al fil de la mitjanit, cedirem l'última paraula perquè no ens agrada tenir-la. Avui a l'actor Carles Martínez, que li agraïm moltíssim, li agraïm que hagi estat aquí amb nosaltres. Tot teu, ara sí.
Benvolgudes i benvolguts oients, gràcies una nit més per haver estat aquí una estona amb nosaltres. Donem gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Bon cap de setmana i ens tornem a veure dilluns.